Matí, bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
D'aquí a 4 dies, exactament en aquest moment del proper dilluns, dia 13, inaugurarem el Dia Mundial de la Ràdio al Baix Empordà. I no ho farem sols, ho farem conjuntament amb les principals emissores de la comarca, les que s'han volgut sumar a aquesta festa i amb les que en només 4 dies hem posat fil a l'agulla per reivindicar el nostre paper de servei públic. De la mà de Ràdio Begur, amb qui tornem a treballar plegats de nou, Ràdio Bisbal, que també són de la família, però també Ràdio Montgrí i Ràdio Palamós, amb qui encetem aquesta aventura, i Extra FM a Costa Brava, que s'apunta un bombardeig, emetrem conjuntament una programació especial que farem durant tot el matí des de cadascuna de les emissores del Baix Empordà. Com a empordanès, home de ràdio i impulsor de Ràdio Capital, he de dir que em fa molta il·lusió cadascuna de les ocasions que tenim per treballar colze a colze amb qualsevol altra emissora, però aquesta vegada és més especial. Primer, perquè cada vegada som més els que decidim unir-nos per fer coses, i segon, perquè en un dia en el que les principals emissores es mouen per celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio, ajuntar-nos per fer una cosa gran, per fer el que fan els grans, ens torna a posar de nou a la primera divisió de l'ambició que tenim com a mitjans. Ja sabem que no som RAC1, Catalunya Ràdio, Flashback o la SER. Nosaltres som una cosa tan petita com la unió de 5 petites ràdios, però som alhora una cosa tan gran com els principals responsables d'explicar-vos a la gent dels nostres pobles tot allò que passa precisament als nostres pobles. Per això m'agrada dir que el dia 13 de febrer no és el Dia Mundial de la Ràdio com va establir la UNESCO, o no ho és només en qualsevol cas. El dia 13 de febrer és la Festa Major de la Ràdio. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. El dia d'avui estarà marcat per un dia assolellat, encara amb vent del nord, però ja amb tendència a disminuir. El Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís durant el matí per onades que poden superar els 2,5 metres. Temperatures entre els 13 graus de màxima i els 4 de mínima. Els propers dies, divendres, augment dels núvols i dissabte arriben alguns ruixats aïllats que també persistiran durant el diumenge.
I les temperatures que ara mateix estan de manera generalitzada, però sota zero, trobem un grau negatiu a Sant Feliu de Guíxols, a Pals, a la Bisbal, a Santa Cristina d'Aro, al Bons, a Monells, a Platja d'Aro i a Palafrugell. Dèiem temperatura compartida a casa nostra, com sempre, en aquest cas, en aquesta ocasió, avui, amb un grau negatiu. Són les 8 del matí, 3 minuts... I com sempre, comencem el programa fent un repàs informatiu a l'actualitat informativa més pròxima del dia. I ho fem, com sempre, de la mà d'en Toni Sellas i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
Una de cada 5 víctimes mortals en accidents a les carreteres gironines no duia el cinturó de seguretat. Toni, bon dia.
Bon dia. L'any passat, 44 persones van perdre la vida en sinistres arreu de la demarcació. D'aquestes, el 21%, fossin el conductor o algun dels passatgers, no duia cordat el cinturó de seguretat. A més, els accidents van deixar 168 persones ferides greus. Trànsit admet que el percentatge és preocupant i més tenint en compte que les primeres dades de aquest 2017 fan encara més crua aquesta problemàtica.
Entre gener i principis de febrer hi ha hagut 6 accidents mortals en vies interurbanes gironines, on han perdut la vida 7 persones. 3 de les víctimes no portaven el cinturó de seguretat. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, alerta que les dades de les comarques de Girona són preocupants.
Ja l'any passat, quan va fer el balanç de l'any 2015, ja vam anunciar o ja vam dir que veiem que hi havia un cert repunt en l'incompliment de l'utilització del cinturó de seguretat. I així com aquest any en general no hi ha hagut, no és tan important, aquí a Girona representa un percentatge més elevat que a altres demarcacions i preocupa, amb la qual cosa en aquesta línia hem d'incrementar accions de conscienciació i també de vigilància.
Al costat d'aquesta problemàtica, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra insisteixen en que les distraccions, sobretot l'ús del mòbil i les infraccions, com els avançaments perillosos, són les principals causes d'accidentalitat. L'any passat hi va haver 35 sinistres mortals arreu de la xarxa viària gironina. Són un 8% menys que el 2015, però per contra les víctimes van augmentar un 13%.
Dilluns entrarà en servei un nou radar entre Sant Joan de Mollet i Corçà.
Per lluitar contra les conductes imprudents, sobretot l'excés de velocitat, el Servei Català de Trànsit posarà en servei la setmana vinent un nou radar de tram. És el que s'ha instal·lat al peu de la carretera C66 entre Sant Joan de Mollet i Corçà.
Comprèn un tram de 9 quilòmetres, on la velocitat màxima permesa és de 100 quilòmetres hora. Serà el tercer de la demarcació, després dels dos que ja funcionen a la Nacional 2, un a la zona de Quart i l'altre als túnels de la Variant. A més d'aquest, a la demarcació també s'està pendent que n'entri en servei un altre. És el que es troba entre Capmany i Agullana, també a l'N2.
Ara mateix són les 8 del matí, 5 minuts.
Supermatí!
Investiguen un robatori de matinada al club tenis Aro.
Uns assaltants encaputxats van entrar la matinada de dimarts a robar les instal·lacions del club tenis Aro. Se'n van endur diners, material esportiu i equipament informàtic. En total, els béns robats pugen a un valor d'uns 2.000 euros.
Segons ha transcendit ara, els fets van passar de matinada, però els responsables del club tenis d'Aro se'n van adonar dimarts al matí quan obrien les instal·lacions per començar la jornada. Després de revisar l'enregistrament de les càmeres, van comprovar que quatre encaputxats havien accedit a les dependències cap a 3:45 de la matinada. Van forçar la porta, però sense trencar el pany ni cap vidre. Van entrar al local de la botiga i s'hi van estar una bona estona un cop desconnectada l'alarma. Els lladres es van endur uns 1.000 euros en metàl·lic, una vintena de parells de sabatilles de tennis, roba esportiva i equipament informàtic.
I no deixem els successos, la policia busca els lladres que van fer esclatar un caixer automàtic a l'Estartit.
Uns lladres van fer esclatar la matinada de dimecres un caixer automàtic a l'Estartit amb un artefacte casolà per poder-hi robar. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets.
A 6:45 del matí, la policia catalana va rebre l'avís d'un veí que alertava de desperfectes a una immobiliària de carrer Grècia. Quan els agents hi van arribar, van veure que l'origen dels danys era el caixer automàtic que algú havia fet explotar. L'ona expansiva va trencar vidres de la immobiliària veïna i va provocar destrosses als aparadors i al sostre. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir quin tipus d'explosius han fet servir els delinqüents per fer volar el caixer.
El que no sabem també és la quantitat de diners que se'n van emportar, si és que se'n van acabar emportant. Són les 8:07, la Generalitat salda el deute amb l'Ajuntament de Palamós.
La Generalitat ha fet efectiu el darrer pagament del deute corresponent a les obres del Pla de Barris que havia anat acumulant amb l'Ajuntament de Palamós des de l'any 2011. El govern ha pagat a principis de febrer els 110.000 euros i escaig que encara tenia pendents.
Amb aquest pagament, la Generalitat salda el deute que arrossegaven els darrers 6 anys. En total, eren més de 3,3 milions d'euros corresponents a les obres del Pla de Barris Palamós Millora. Ara l'Ajuntament de Palamós confia que rebrà aviat també diversos imports que la Generalitat li deu en concepte de diverses subvencions pendents de pagar dels anys 2013 ençà. En total superen el 1 milió d'euros.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 8 minuts de les 8. El Supermatí, però, de Ràdio Capital segueix endavant. I ho fem, com sempre, repassant la resta d'informacions de la resta de Catalunya, Espanya i el món. Ho fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El judici pel 9-N provoca retrets entre el govern i l'oposició al Parlament, Dani.
Bon dia, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit que el judici és una farsa i que la democràcia espanyola està emmalaltint, tenint en compte que es jutja Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014. L'escó d'Irene Rigau, que encara és diputada, el va ocupar una urna de cartró de les de la consulta perquè ella estava declarant el judici. Escoltem Carles Puigdemont.
Perquè enlloc, i fins i tot podria dir de països que estan obertament en contra que Catalunya sigui un país independent, enlloc això és ben vist. Quan un estat és incapaç de resoldre per la política el que és un afer polític, és que és un estat enormement feble en el qual no es pot confiar. I això és dolent per Espanya.
Des de l'oposició, Ciutadans i el Partit Popular han atacat la política, diuen, de confrontació del govern, que es contradiu amb l'estratègia dels acusats del 9-N, que neguen haver desobeït. La portaveu de Ciutadans i cap de l'oposició és Inés Arrimadas.
Pero en Cataluña va a haber más juicios que los del, que el de 9-N. Por ejemplo, yo le pregunto, cuando llegue el juicio del Cas Palau y del 3%, ¿usted va a hacer una declaración institucional contra la corrupción como hizo el lunes con el 9-N? ¿Usted va a pedir a los funcionarios que se cojan el día de fiesta para ir a manifestarse a la puerta del juzgado?
Arrimadas ha reclamat que hi hagi eleccions aquest any perquè hi torni a haver un govern a Catalunya que pensi en els catalans, diu.
I seguim, ara mateix són les 8 del matí i 10 minuts, i Hisenda acusa Rodrigo Rato de defraudar prop de 7 milions d'euros.
Concretament, l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau acusa l'exvicepresident del govern espanyol, Rodrigo Rato, de defraudar 6,8 milions d'euros entre els anys 2004 i 2015. Ho fa constar a l'informe fiscal que ha enviat el jutge de Madrid, que investiga el patrimoni de qui va ser també director gerent del Fons Monetari Internacional. La majoria dels diners els hauria defraudat Rato els últims 4 anys.
Estem esperant a Inés Arrimadas que denunciï també aquest tipus de pràctiques. Desarticulada una banda que robava caixers fent-los volar amb gasos explosius.
En total s'han detingut 25 persones, a les quals els Mossos d'Esquadra i la policia atribueixen almenys 4 assalts a caixers durant l'estiu l'any passat. A més, la policia els implica més d'una trentena de robatoris amb força a domicilis de les comarques de Barcelona i Girona. Es van endur joies, diners i carnets d'identitat.
Seguim, el Parlament Britànic aprova la llei que iniciarà el Brexit.
Amb 494 vots a favor i 122 en contra, la Cambra dels Comuns ha aprovat el projecte de llei que permet al govern britànic activar l'article 50 del Tractat de Lisboa. En la sessió, desenes de diputats del Partit Laborista han trencat la disciplina de vot i han votat en contra de posar en marxa la sortida de la Unió Europea. D'aquesta manera, els diputats s'han oposat al seu líder, Jeremy Corbyn, i han agreujat la crisi interna que viu el partit. A partir d'ara, l'activació del Brexit haurà de passar encara per la Cambra dels Lords, on també es preveu que el pla obtingui el vistiplau.
Les 8 del matí, 11 minuts, Rússia ja permet per llei que l'home pugui pagar a la dona un cop a l'any.
El president rus Vladimir Putin ja ha signat l'article 116 del Codi Penal rus, un codi que no recull la violència de gènere com a delicte greu si no hi ha reincidència en un any o si la víctima no presenta ferides. És a dir, si només és un cop l'any i si no hi ha ferides, aquest tipus d'atacs passen a ser tipificats només com a falta i impliquen una multa de 500 euros, una detenció de 2 setmanes o treballs socials.
Val, d'acord, aquesta llei és abominable i a Putin l'haurien de colpejar més d'un cop a l'any. Però vaja, posats a trobar-li alguna virtut, si la té, esperem que la llei permeti que la dona, com a mínim, s'hi torni. Són les 8 i 12. La Unió Europea només ha repartit el 7% dels refugiats que ha de repartir fins al mes d'octubre.
Segons les dades que ha presentat la Comissió Europea, els estats membres de la Unió han acollit una part molt petita dels refugiats que haurien hagut d'acollir. Fa un any i mig es van comprometre a haver acollit 160.000 migrants abans del proper octubre. Ho havien de fer en una tanda de 40.000 i en una altra de 120.000. Però fins ara només n'han arribat 12.000.
Portem una tanda de notícies que són molt, molt, molt poc alentadores i molt poc pròpies del segle XXI. Entre això del Putin, això dels refugiats i aquesta última notícia, escolteu, el principal candidat a guanyar les eleccions franceses ha d'aclarir en un míting que no és homosexual.
Emmanuel Macron és en aquest moment el favorit per guanyar les eleccions franceses de la primavera a la segona volta. Se'l relacionava els últims dies amb el president de la televisió pública francesa. Després de desmentir-ho, visiblement enfadat, Macron ha demanat respecte per la seva dona.
Confiem que, en cas que fos homosexual, que ho confirmés, confiem que el país de la égalité, l'égalité i la fraternité no tindria cap tipus de prejudici en aquest aspecte. Són les 8 del matí i 14 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. I com sempre, recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar actualitzades constantment al nostre web.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14, anem a l'agenda. Com sempre diem, a casa hi passen moltes coses i moltes d'elles són molt interessants, que les que repassa en David Parreño les resumeix, les recull i ens les porta en format d'agenda aquí al Supermatí.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El Consell Comarcal forma persones emprenedores.
Avui la sala de plens del Consell Comarcal acull la conferència Com calcular el cost i el preu de vendre el teu producte o servei, a càrrec de l'economista Miquel Pino. Serà a les 6 de la tarda i durarà un parell d'hores.
Nou concert del Cas Romaguer a Sant Feliu de Guíxols, David.
La taverna Cas Romaguer de Sant Feliu de Guíxols acull un nou concert, aquest cop de la banda Fantàstic Irlàstic Band, un grup que barreja la música folk irlandesa i catalana. Actuaran a les 9 de la nit. És un concert gratuït amb donació voluntària.
I acabem triple estrena de Cobos Mica a Palamós.
El grup de dansa contemporània Cobos Mica organitza demà divendres un espectacle amb 3 peces de dansa. L'espectacle durarà un total de 90 minuts i començarà a 8:45 del vespre a la Gorga de Palamós.
Gràcies, David. És 8:45. I al Supermatí arriba el temps pel comentari. Ens agrada aquesta música, la deixaríem sonar durant els 5 minuts que dura, ens encanta. Mireu, mireu. Vinga, anem al comentari que avui posa en Marçal Lladó. Marçal.
Aquestes últimes setmanes hem vist Salderó amb aigua. Per un riu qualsevol, això seria el més normal del món. Però el nostre Daró és un riu extraordinari, que va a la seva. Es passa tot l'any completament sec, jugant a passar desapercebut, i se'n riu una mica de tots aquells forasters que se'n riuen d'ell, dient que si no té aigua no en podem dir riu. Però els bisbalencs, que coneixem el Daró de fa anys, sabem com les gasta. Sabem que el Daró és un riu de veritat, encara que es passi tot aquest temps en guaret fent el mandrós. I de cop, el dia que cauen 4 gotes a les Gavarres i l'aigua comença a baixar, tots experimentem una sensació màgica. És com una sensació tribal. Els bisbalencs ens tornem tots una mica bojos i ens agafa el neguit de travessar ponts per veure com puja l'aigua. I si veiem que l'aigua puja massa, tots tenim una fusta de la mida de la porta a punt pel que pugui ser. El Daró és un riu amb sorpresa, i nosaltres no el canviaríem ni pel Mississippi, ni per l'Amazones, ni per cap altre riu del món. És el nostre i ens l'estimem així.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Pau Masramon, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com anem?
Bé, en Pau Masramon és el portaveu de la plataforma Aigua és Vida. Volem parlar amb ell arran d'aquesta palanganada que s'ha fet a Girona per reclamar que s'augmenti el cabal del riu Ter. Parlem amb ell d'aquest aspecte i d'altres. Abans, però, fem una petita radiografia, un petit resum amb en David Parreño.
Doncs sí, la plataforma Aigua és Vida ha fet la 6ª palanganada al Ter, al Pont de Pedra de Girona. És un acte simbòlic amb el qual volen reivindicar la necessitat d'augmentar el cabal del riu Ter. D'aquesta manera rebutgen el pla de gestió del districte de Conca Fluvial de Catalunya per al període 2016-2021, que encara redueix més el cabal del riu, fins a un 40%.
Bé, d'entrada, explica'ns què diu aquest pla.
Bueno, aquest pla, vull dir, doncs, el que fa és, vull dir, en lloc de derogar el decret legislatiu de la Generalitat del govern tripartit el 2006, que marcava uns cabals que començaven a semblar mínimament dignes, però que s'incomplien, com hem demostrat durant un any fent mesuratges dia a dia, vull dir, ara farà just un any doncs, que ho estàvem demostrant. Doncs per resoldre aquesta situació, vull dir, la Generalitat actual, amb el govern actual de la Generalitat, no se li ha ocorregut res més que fer un pla de gestió doncs, que encara rebaixa més aquests mínims, per tal d'així que no puguem dir que els cabals que passen pel riu són il·legals. Ara podrem dir que són immorals, però no podrem pas dir que són il·legals. Saps què vull dir?
Sí, està clar. És a dir, per entendre-ho, es rebaixa l'expectativa de cabal del riu per tal que quan aquest cabal del riu baixi de veritat no es pugui dir que està per sota del que s'havia preestablert.
Exacte, és a dir, per tenir un, anem a dir, un entre cometes, un compliment normatiu, doncs el que fan és encara rebaixar més aquests mínims d'aigua que baixa pel riu, no?
Això, salvant les distàncies, això és una mica com modificar els horaris dels trens, allargar els horaris dels trens perquè quan arriben tard no es pugui dir que s'estan incomplint els horaris.
Exacte.
Poso aquest exemple perquè ha passat,
calcat,
Passo l'exemple
sí.
perquè és el que ha passat.
És calcat, sí, 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 és així.
Senyor Marramon,
ho faré servir això, no em diguis senyor Marramon, sisplau.
Doncs dic Pau, va.
Pau, sí.
Escolta, com va anar aquesta palanganada a Girona?
Un èxit, va més que mai. Vull dir, nosaltres vam avaluar que gairebé no hi arribàvem, però gairebé podien ser unes 200 persones. En els mitjans hi ha hagut gent doncs, que alguns mitjans han dit doncs, que eren menys. Bueno, això, aquestes coses sempre passen, però en qualsevol cas, fossin els que fossin, que tampoc els vam comptar, eren molts més que cap altra palanganada de les que ja venim fent. Nosaltres vull dir, fem aquesta performance, vull dir, amb una idea molt clara, no? Vull dir, la de fer una mica de numeret, una mica de número de carrer, una mica de performance, per tal doncs, que el que és una reivindicació que ja portem 10 anys, jo i uns quants portem 10 anys doncs, dia a dia fent aquesta reivindicació pel riu, sigui quelcom una mica divertit, que no ens ho passem malament, vull dir, fent aquesta feina, perquè si no, després, com que fa falta tanta paciència, ens ho deixaríem córrer i això no pot ser, no?
Escolta, però el que em fa la sensació, deixem que faci una mica d'advocat del diable, el que em fa la sensació és que bé, la sensació no és una sensació, és un fet, que quan hi va haver, quan hi ha mobilitzacions per l'Ebre, per exemple, es lia un Cristo de mil dimonis, sí. I el Ter ja fa anys que des de les mateixes comarques de Girona sembla que estiguem adormits i sembla que no siguem capaços tots plegats d'alçar la veu per denunciar una situació que recordem que es ve produint des de principis dels anys 70.
Sí, o sigui, el que ha passat aquí, jo sempre comento, vull dir, doncs que és una mica culpa de tots els habitants de la conca fluvial del riu Ter. No m'agrada dir Girona perquè és que el riu té 208 quilòmetres, sí, des de l'Ull fins a la Gola. I vull dir, és un problema de sobreexplotació del recurs natural, doncs, que són, és de tota la conca, no? Girona, com deia el president Puigdemont quan era alcalde, serà, si ell vol, la capital del Ter. Però, vull dir, no és res més que un poble més en el recorregut d'aquest riu, no? I aleshores, bueno, sí, el que passa doncs, amb l'Ebre doncs, és que ells, allà, doncs, l'agricultura té un pes específic en la seva economia més alt que aquí. Aquí el turisme i altres coses, però bàsicament el turisme doncs vull dir, són la font de treball i de riquesa, doncs vull dir que i no, la gent s'ha girat del riu, no? S'ha girat d'esquenes del riu, ens hem girat d'esquenes del riu, no li hem donat la importància doncs que en el cas del Delta doncs li han donat a l'Ebre. Ells fa ja una colla d'anys van a ser 10.000 persones, no 100 ni 200, sinó 10.000 les que van anar a Brussel·les a reivindicar el cabal del riu Ter, del riu Ebre, perdó.
Clar.
I això els hi va donar un prestigi, els hi va donar una la plataforma de defensa de l'Ebre doncs va aconseguir amb això doncs demostrar doncs en fi, la mobilització que ciutadana que era capaç de convocar, no? Perquè Brussel·les és a Brussel·les, s'hi ha d'anar, i són 10.000 persones que és molta gent.
Clar.
Nosaltres aquí doncs, bueno, fem aquestes palanganades. és un simulacre de coses que, però en qualsevol cas, vull dir, sí que és veritat que en els últims anys, vull dir, això és per animar-nos, cada vegada hi ha més ciutadania que s'han donat compte de que aquest trasbassament d'aigua cap a Barcelona, cap a la regió metropolitana de Barcelona, és massa bèstia, és massa important i que vull dir que s'ha de fer alguna cosa, no?
I què hem de fer per aconseguir mobilitzar més encara a la gent de tota la conca fluvial del Ter?
Pues mira, vull dir, vull parlar amb els senyors de Ràdio Capital o amb els amics de Ràdio Capital.
Els amics de Ràdio Capital estan molt, molt, molt a favor de la reducció d'aquest trasbassament des de ja fa temps, a més a més. En el seu dia ja vam entrevistar el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que,
Jordi,
que sí, ell xifrava en un 70% el cabal del riu que se'n va cap a les comarques de Barcelona, el 70%, i afirmava que bé, no va posar cap data de res, ni va posar cap període concret, però ell afirmava que s'aniria reduint progressivament aquesta xifra de cabal.
Sí, sí. Em sorprèn això que dius de que ell acceptés, vull dir, plàcidament, vull dir, doncs aquest 70%, perquè només nosaltres, ells han constituït una taula del Ter, que és un lloc des de fa doncs, un parell de mesos, que és un lloc de trobada a Girona, i això aquí hi ha hagut alcaldes, vull dir, doncs, de Junts pel Sí, o en fi, és igual, alcaldes del govern, del mateix color del govern de la Generalitat, que els hi ha semblat estupendo aquest gesto meravellós de que els senyors de la Generalitat vinguin a Girona, a capital del Ter, a parlar de l'assumpte, però no accepten que sigui un 70%. Ells diuen que, vull dir, doncs, que hi va haver-hi un any, el 2007-2008, en aquell període sí, que va ser l'última sequera que hem tingut, que es va emportar el 70 i pico per cent del cabal del riu cap a Barcelona, però que normalment en els últims anys ells avaluen amb un 33 o un 34% l'aigua que són. Això a nosaltres no ens quadra.
Jo no tinc ara aquí el tall, però aquesta entrevista està penjada íntegrament al nostre web, radiocapital.cat, i es pot escoltar.
Ho degué dir de passada, i ho degué dir tal, però en els números que ells ens han presentat no accepten que sigui tanta l'aigua la que se'n va cap a la regió metropolitana de Barcelona. Però és igual, la quantitat d'aigua que sigui, el que sí que et puc assegurar és que per Girona passen 3,67 metres cúbics per segon des de fa, vull dir, doncs, ja bastants dies.
I quants n'haurien de passar? Això, quants n'haurien de passar?
Això,
perquè
tot
sigui...
i les pluges, jo insisteixo molt en això, perquè, o sigui, haurien de passar, mira, segons la llei franquista del 1959, quan es va fer el trasbassament, n'haurien de passar 3. Com a mínim, sempre parlem de mínims,
Però no haurien de passar 3, però en passen 3,67.
A la llei franquista de 1959 es marcava per primera vegada, i era una novetat legislativa, perquè abans no es feien previsions de mínims sobre cabals de rius. O sigui, el paradigma del segle XIX, la idea del segle XIX era que cada vegada que es tirava una gota d'aigua al mar era una gota perduda, diguéssim. El riu s'havia d'aprofitar al 100%, no? I això encara, vull dir, doncs, segueix sent bastant així. Després van passar dècades i ningú, vull dir, doncs, va defensar el riu, a part de, doncs, casos molt puntuals, com Francesc Ferrer Gironès, vull dir, Bonmatí Romaguera, i algunes persones més, però no gaires. En la conca fluvial la gent, això que dèiem al principi, no? No hem estat amatents a aquest assumpte. El govern tripartit, després de la pressió que hi va haver-hi, doncs, durant un tènue, suau, però que va començar a hi haver, el 2006 van marcar, vull dir, doncs, un pla de cabals sectorials de manteniment que preveia 4,5, 5,5, 6,5, més o menys, ho dic. En funció del mes, vull dir, doncs, variaven aquests cabals, però anaven de 4,5 a 6,5, vull dir, d'una manera, doncs, vull dir, raonable i tal. Però tampoc s'han complert d'aquests cabals. O sigui, aquests mínims de cabals no s'han complert per cap govern. Nosaltres ja portàvem, vull dir, molts anys veient-ho, però vam decidir, doncs, fer aquesta acció, que ha sigut la que ha donat lloc una miqueta a tota aquesta situació nova actual que hem aconseguit crear, no?
Pau,
que va ser anar-nos en cada dia al riu a mesurar-lo, no creguent-nos en els senyors de l'ACA, no creguent-nos els bons propòsits dels polítics, no creguent-nos a ningú. En un grup de persones, vull dir, reduït però dur, diguéssim. El que hem fet ha sigut anar cada dia al pont de la barca de Girona i en allà, doncs, vull dir, doncs, mesurar l'aigua a través d'una regla que hi ha. Hem buscat una taula d'equivalències i cada dia fem les fotos, perquè a més a més tenim les proves del que diguem. O sigui, no t'ho perdis, O sigui, és una feinada benedictina, sí. Però vull dir, tenim els documents i tenim els mesuratges dia a dia per demostrar que no es compleix aquest pla de cabals.
Ah,
i la resposta última ha sigut, i acabo, és això, aquest decret nou, que el que fa és rebaixar encara menys, i s'acosta més en la llei franquista que no pas en la llei que va fer el tripartit. No sé si m'explico.
Sí, perfectament. El que jo et volia preguntar és, dius que per Girona hi passen uns 3,6 metres cúbics
sí,
d'aigua
sí,
i que segons la llei que va fer el tripartit haurien de passar-n'hi, perdona, has dit 4,5, 5,5?
4,60, vull dir, és el que hauria de passar en aquests moments.
Val, això és el que deia el govern del tripartit, però jo ara et pregunto, des d'un punt de vista estrictament de conservació del riu i des de punt de vista de criteri mediambiental, quina és la xifra que hauria de ser la correcta que hi passés?
Mira, aquesta és una pregunta, realment, ara faré de polític. No, però aquesta és una pregunta realment, vull dir, molt, molt interessant, perquè fins ara ningú, cap de nosaltres a la plataforma Aigües Vida ens havíem atrevit a donar una xifra, no? I ara estem treballant sobre aquesta idea, sobre la idea de dir, bueno, tu, no deixem això en mans d'aquests senyors, perquè aquests senyors, vull dir, doncs, veuen el riu Ter com senzillament una font de subministrament per l'àrea metropolitana de Barcelona, i aquí no pararan, no tenen nassos de posar en funcionament les mesures pal·liatives perquè això es reduís aquest trasbassament, aquesta desaladora, aquesta planta regeneradora d'aigua, aquestes mesures d'estalvi, tot això diuen que ho posaran en funcionament, però ja veiem que simultàniament fan un decret i ho rebaixen, no? Quina és la xifra d'aigua que hauria de passar? Fem-ho nosaltres, estudiem-ho nosaltres i diguem què és el que volem, no? I precisament en aquest moment estem treballant amb això, amb els regants, perquè aquí ecologistes, regants, molts ajuntaments, no diré tots, perquè vull dir, ja he explicat abans que hi ha molts ajuntaments que tenen, en fi, l'adscripció política que sigui, i vull dir, són molt, molt, molt tebis amb tot aquest assumpte, no? Però regants i ecologistes és realment molt, no, molt novedors. I el Consorci del Ter, que es aplega a tots els ajuntaments de la conca fluvial, en bona part, si no de forma corporativa, sí, a títol personal, molts dels alcaldes, estem junts, juntament amb el moviment Escolta, que et diré jo ara, amb els que pesquen sense mort, o sigui, és tal la quantitat d'associacions, d'entitats i de persones a títol personal particular, que vull dir que estan dins del moviment que s'ha creat, que en aquests moments jo crec que som més representatius nosaltres que no pas els polítics que es venen a sentar a la taula del Ter, perquè vull dir que tenim molta més força nosaltres que ells en aquests moments.
Pau, a veure si ho entès bé. M'estàs dient que regants i plataformes ecologistes no posen... és que m'havia semblat entendre que no posen el crit al cel per afinitat política.
No m'he explicat bé, segurament. El que estic dient és que un enfrontament que hi havia hagut des de fa molts anys entre pagesos, entre la pagesia i l'ecologisme,
això s'ha eliminat
aquest
enfrontament.
Ho hem resolt. I també molts alcaldes, vull dir, per no dir el consorci, que en principi també es va ficar dins de la plataforma Aigües Vida, o sigui, és que hem aplegat una quantitat de solidaritat i de... Pensa que en aquesta palanganada va venir gent de la plataforma de l'Ebre. Va venir gent, vull dir, de la conca fluvial del Llobregat. O sigui, estem despertant, vull dir, molta solidaritat arreu, no només a comarques gironines o a conca fluvial del riu Ter, sinó molt més enllà, saps què vull dir?
Sí, està clar.
És un espoli hídric. I, escolta, jo, per acabar, si et sembla, en fi, vaig comentar a la palanganada que estàvem sobre el pont de Pedra, i el pont de Pedra passa per sobre l'Unyà, no pas per sobre del Ter.
Correcte.
Però és que l'aigua que porta l'Unyà no és de l'Unyà, perquè l'Unyà ja és mort des de fa molts anys. És aigua del Ter, que ve, vull dir, doncs, són aigües grises que venen recollides, vull dir, en la planta de tractament de Poligesa, Riudellots de la Selva, i que després de recollir les aigües brutes de Riudellots, de Vilobí, de Fornells, tal, això, aquestes aigües brutes, els atiren, després d'haver-los tractat, els atiren al llit del riu Unyà. Per tant, l'aigua que baixa de Postal per Girona, vull dir, doncs és aigua del Ter.
Això et volia dir, si acaben matant el Ter, ostres, la foto de les cases de l'Unyà sobre Girona, malament rai, eh?
Però si és una bassa d'aigua bruta i de porqueria el que és l'Unyà actualment. I a més que no és Unyà, menys en moments puntuals en què plou i baixa més aigua, perquè és com una riera mediterrània, perquè ens entenguem, l'Unyà, vull dir, és com el Daró a la Bisbal, no sé si m'explico.
Sí, perfectament.
Bueno, fet... com la Muga, que també vosaltres teniu aquí dalt, vull dir, un riu que vull dir que aquí ha pràcticament...
No, nosaltres som del Daró, nosaltres som Baix Empordà, la Muga és cap a dalt. Justament avui un dels nostres col·laboradors de la Bisbal parlava sobre el riu Daró, no? I deia, no és el, des de l'ego no és el Mississippi, però ens l'estimem com si ho fos. I deia, és un riu traïdor, no? Pot estar sec tot l'any i de cop i volta en 3 dies que plou una mica a les Gavarres, s'emporta els cotxes que hi aparca la gent a dins.
Sí, però pensa una cosa, vull dir, el Daró, això va passar, això que deies tu ara va passar amb aquestes últimes pluges.
Sí.
El Daró, vull dir, per què, vull dir, està tan sec sempre? Per què no hi ha mai aigua? Pues perquè les aigües subterrànies, que és on hi ha més aigua, vull dir, tu saps que els rius només són el 2% de l'aigua, vull dir, que hi ha a la terra, o sigui, el 98% de l'aigua dolça està sota.
No, sabia la dada, però...
Vaja. No, és una dada bastant sorprenent, no? Perquè quan comences a estudiar totes aquestes coses dius, escolta, el riu només és aquella part d'aigua, el riu, els llacs, l'aigua dolça que veiem en superfície, que no s'engoleix per les característiques geològiques del terreny, no va més en sota i es queda, vull dir, doncs, diguéssim, surant, no? Sobreeix, sobresurt. Mm-hmm. Però vull dir, el problema és que si tu comences a foradar la terra en pous i comences a treure molta aigua per regar, vull dir, doncs fent tipus d'agricultura que no és la pròpia d'aquí, de regadiu, ens acabes, vull dir, baixant els nivells freàtics de l'aigua que hi ha sota. I l'aigua que permetria que el Daró continués, vull dir, doncs, tinguent presència física en superfície, doncs no pot ser perquè te l'estàs menjant al riu per sota, no sé si m'explico.
Sí, perfectament. Pau...
Sobre explotació econòmica.
Escolta...
Jo només dir-te una cosa, el riu, o sigui, és el primer requeriment, o sigui, la manera que està muntada la normativa europea, tens tres funcions de l'aigua del riu. Primera, l'ecològica. És un requeriment previ. S'ha d'haver-hi uns mínims, que abans no t'he contestat la pregunta, doncs, en el cas del Ter seria, doncs, aproximadament uns 6 metres cúbics, el que nosaltres reclamarem tot l'any fixa.
Val.
Perquè si el riu és un riu de 12, doncs nosaltres fem una mica un plantejament... Això ho aportarem amb dades i tal, i ara ho dic molt per sobre, però nosaltres estem parlant de que la majoria del riu, perquè se li pugui continuar dient riu, ha de passar pel seu curs natural.
Uh-huh.
Després d'aquest requeriment previ, vull dir, doncs, hi ha d'haver-hi l'aigua de boca. La gent li ha d'arribar aigua per poder tenir les funcions bàsiques a casa seu, perquè són primers les persones. Vale? I després, i només després, les activitats econòmiques lligades a l'aigua del riu. Digue-n'hi agricultura, digue-n'hi indústria. D'acord?
Uh-huh.
És això, vull dir, ho dic perquè la gent, si vol saber, doncs, què pensem, doncs el que pensem és això, no? Vull dir, o sigui, seguint les directrius internacionals, seguint les directrius europees, seguint els criteris generals que avui en dia s'accepten. Primer, fer de corredor ecològic, fer de corredor de vida, que és el que és un riu, amb totes les funcions que té, de les quals nosaltres també ens en beneficiem com a humans. No és allò de les plantes i els ocellets perquè estiguin bé, no? És que nosaltres necessitem un grau d'humitat, necessitem, vull dir, doncs, un lloc, vull dir, doncs, agradable per anar. La gent hem de tornar a anar al riu per entendre, vull dir, doncs, els beneficis que dona aquest riu. Després l'aigua de boca, perquè necessitem aigua a casa, i després, vull dir, doncs, dedicar-nos a fer calés amb l'aigua del riu, però només després.
Està clar. Pau, quina és la següent trobada, la següent, com dius tu, performance, o la següent acció per reivindicar aquesta millora del cabal del riu?
Mira, acabem de fer-ne una. Aquestes coses sempre són complicades d'organitzar, perquè vol dir molta feina. Estem molt contents de com ha anat. Ha tingut un ressò mediàtic impressionant. La prova és que avui m'esteu trucant vosaltres i com molts altres companys vostres, però ara mateix no hi ha cap nou acte de moment. El que més endavant, quan arribi la sequera, que en aquests moments amb les pluges hem passat del nivell d'embassaments, doncs, del 50% al 57%, i bueno, vull dir, doncs, això vol dir allargar, doncs, un mes, dos mesos, tres mesos si tu vols, però no pas més, o sigui, d'aigua cap a Barcelona.
Uh-huh.
Vol dir que, vull dir, molt bé les pluges, però vull dir que estem, doncs, a una mica més de la meitat de lo que és els dipòsits de Barcelona, que són Sau i Susqueda. Per tant, el problema el tenim igual, depenem de la pluja, no, perquè per lo que és per als senyors de l'àrea metropolitana de Barcelona, vull dir, nosaltres som el Girona Rai, saps què vull dir?
Sí.
Continuem siguent el Girona Rai, que aquí lliguem els gossos amb llangonisses, i d'aigua, doncs, la que volem, no? Sí. Clar, això no hi ha previst un acte en principi, el que voldríem fer és un acte a Barcelona, perquè volem que la notícia aquesta tingui ressò, diguéssim, a nivell nacional, a nivell català, i no només a nivell local, que és el que acaba passant quan anem al Pont de Pedra, no?
Escolta, compteu amb nosaltres per fer, compteu amb nosaltres per fer difusió d'aquest acte, que aquest acte o és massiu o no serà.
Sí, doncs molt bé, jo us tinc en compte i evidentment us avisaré quan fem alguna mobilització, algun acte. Jo ara el que hi ha és divendres, aquest divendres, una nova reunió de la taula del Ter, en la que nosaltres, doncs, vull dir, anem amb aquesta idea que t'he explicat abans, no? De dir, escolta, el riu, si és un riu de 12, perquè el Ter, quan hi havia en Franco, era un riu de 21 o 22 metres cúbics per segon, però s'ha de saber també, i ho dic pels vostres oients, que el riu Ter, de forma natural, igual que tots els rius de la conca mediterrània, s'ha primat en els últims 50-60 anys, vull dir, doncs un 40%. L'últim estudi de la UDG ho demostra, és a dir, fins ara se sabia que era un 30, es parlava d'un 30 i pico per cent, però l'últim estudi ha demostrat que en els últims 50-60 anys el riu, per causes naturals, és a dir, canvi de pluviometria, vull dir, bàsicament, no? Vull dir, canvi climàtic, doncs s'ha primat. Per tant, tenim un riu que és molt més petit abans de tocar-lo.
Ja.
O sigui, ha passat de 21-22 metres cúbics per segon, vull dir, a ser un riu, doncs, d'això, d'11,67, que, és a dir, per fer-nos els xulos, diguem que el Ter és un riu de 12 metres cúbics per segon, però per fer-nos els xulos, perquè no hi arriba. Si d'aquests 12, vull dir, doncs, 8 se'n van cap a Barcelona de forma estable, que és el que ha vingut passant, doncs ja veieu el que passa, doncs que en queden 3, que en queden 4, depèn del moment, no? Què vol dir això? Vull dir, doncs que, bueno, serà el 70 o serà el 60, depèn de amb qui parlis i en el moment que parlis i el que sigui, però és la majoria del riu, la majoria del riu se'n va cap a una altra banda, se'n va cap al Llobregat.
Pau, ho hem de deixar aquí, que se'ns està tirant el temps a sobre i escolta, jo crec que...
Molt amables de trucar-me i d'interessar-vos pel tema.
No, jo crec que ha quedat molt explicat i seguirem de prop totes aquelles activitats que feu des de la plataforma Aigües Vida.
Perfecte.
Que vagi molt bé, moltes gràcies i sort.
Igualment.
Adéu, bon dia. D'aquí 4 minuts seran 3 quarts de 9 del matí. D'aquí un moment anem al cinema amb l'Ignasi, que ja el tenim a punt. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got to hear. I feel nice. The sugar runs by. Feel nice, the sugar is fine. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love. I feel nice, the sugar and spice. I knew that I would. So good.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, què tal? Bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like monks, set the nut on fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But this rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down the head rush. I comencem parlant de Pete Doherty, que ha anunciat un concert sorpresa a Barcelona per avui mateix. Tindrà lloc a la sala Sidecar i les entrades es poden adquirir a un preu de 20 euros. El cantant oferirà un repertori de les seves millors cançons en un ambient molt màgic, com és aquesta mítica sala de Barcelona.
La informació musical.
I Disclosure han escrit una carta als seus seguidors per anunciar la seva separació després de 7 anys al món de la música amb dos discs editats, el darrer Caracal. Abans d'acomiadar-se encara tenen alguna actuació programada com la del festival Wildlife el dia 9 de juny a Brighton.
La informació musical.
Lady Gaga porta uns dies d'allò més intensos i sent notícia per tot arreu. Primer amb la seva actuació durant la mitja part de la Super Bowl, després amb l'anunci de la seva gira mundial, on s'inclou una parada a Barcelona el 22 de setembre, i ara amb l'estrena del videoclip de John Wayne, el tercer senzill extret de Joan. El vídeo l'ha dirigit Jonas Akerlund.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
3:15 de 9 del matí. Ignasi Herbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, home, i tu?
Molt bé, aquí, amb una veu una mica estranya, però clar, tots passem constipats i coses.
Però encara estàs així?
No, és que he recaigut, no paro.
Mare de Déu. Bé, fes el favor, home.
Mira, sort que l'espai no era dilluns, perquè dilluns no tenia veu directament, vull dir que...
Després quan acabem la secció, que hem de fer curta, comentaré una cosa sobre el dilluns que ve, va.
Val, fantàstic.
Escolta, anem per feina. Què escoltarem avui al Ningú no és perfecte?
Mira, doncs avui entrevistarem a Walter Koenig, que era el Chekhov de... que va venir al darrer festival de Sitges, i allà li vam fer una entrevisteta i, bueno, recordem amb ell l'època en el que rodava Star Trek. També parlarem de Manchester frente al mar, aquesta pel·lícula nominada que es va estrenar la setmana passada. Farem notícies, repassem trailers d'aquests de la Super Bowl. Bé, moltes coses.
Molt bé, doncs això serà a partir de les 10 del vespre avui a Ràdio Capital, el programa aquest Ningú no és perfecte, que dediquem a repassar el còmic, el cinema i les sèries de televisió. Això serà aquest vespre, i aquest cap de setmana tenim pel·lícules que s'estrenen als nostres cinemes encara, i tu estàs aquí per dir-nos quines hem de veure i quines no hem de veure.
Vinga, va, en posarem 4, diguéssim, aquest cap de setmana, que... s'estrenen poquetes, però totes tenen alguna coseta, eh? Començarem per Batman, la Lego pel·lícula. No sé si recordes aquella pel·lícula de Lego que es va estrenar ja fa un parell d'anys, que estava molt bé, va tenir molt èxit, va agradar molt, i un dels personatges secundaris que allà hi tenien era el Batman. Doncs ara aquesta gent ha fet un spin-off dedicat a Batman, perquè com que el tema d'imatge real en Batman ara mateix estem en un moment realment molt baix.
Sí.
En animació, el tràiler és boníssim, la pel·lícula ha tingut molt bones crítiques i la veritat és que fa una pinta tremenda que ens ho passarem molt bé.
Aquest la Batman Lego pel·lícula, Lego. És?
Sí. Sí, Batman, la Lego pel·lícula. Sí, sí.
Molt
i
bé.
Aquest Batman el tindrem coneixent a un Robin, lluitant contra el Joker, lluitant al cantó dels altres superherois de DC en versió Lego, si tindrem un Lego Batman, una Lego Wonder Woman... pinta molt bé i estarà realment molt, molt divertida aquesta pel·lícula.
Molt bé, doncs queda dit la Lego pel·lícula, Batman la Lego pel·lícula. Què més, què més ens recomanes avui?
Té una escena, aquesta pel·lícula, que ja veureu, que fa una mica de broma amb el Batman versus Superman.
Ah.
Saps? O sigui que una mica d'humor de fotre-se una mica...
Si s'encarda una mica, ja, això ja val, però només per això ja val la pena anar-la a veure.
Sí, jo crec que amb això anem bé.
Molt bé. Vinga, tira milles.
Vinga, anem per la següent, que seria... Ja saps que aquests dies anem de pel·lícules nominades. Moonlight seria la d'aquesta setmana, val? Aquesta pel·lícula tenim... No sé si t'has fixat aquest any que entre les nominades hi ha un piló de pel·lícules amb temàtica de problemàtica d'afroamericans als Estats Units. Però un munt.
Bueno, però no, això m'he fixat ara fa una temporada que passa, sí.
Sí, però és que aquest any és brutal. Si l'any passat no en tenien cap i entre la comunitat negra va haver-hi molta pecs mancaixada, que no hi havia cap nominat negre i tal, aquest any, jo crec que el de l'any passat se'n va empenedir una mica i aquest any, escolta, tot el que era afroamericà ho han colat a la cerimònia d'aquest any.
No.
I Moonlight és una pel·li d'aquestes, bueno, que 8 nominacions, que pinta dramot, perquè tenim un protagonista que ho té tot. És pobre, és negre i és homosexual a Miami, no? És a dir, vinga, loteria sencera.
Vinga, sí.
Sí. A més, la seva mare és drogadicta i el que és la seva figura paterna és el camell de la seva mare, no? Bueno, una història d'aquestes realment complicades. I tenim el Marshall Ali, que és un actor que últimament està fent moltes coses. L'hem vist en sèries com House of Cards o Luke Cage, i que també l'estem veient en diferents d'aquestes produccions de temàtica negra nord-americana, no?
Molt bé. Podem recordar el títol de la pel·lícula?
Sí, Moonlight.
Moonlight. Però ens la recomanes enormement, aquesta, eh?
Bueno, no l'he vist encara, però...
Però pinta bé.
Sí, 8 nominacions, segur que té alguns valors importants.
Molt bé, seguim. Quina pel·li més podem anar a veure?
Bueno, aquesta no te la recomano, malgrat que jo sé que hi haurà molta gent que la anirà a veure.
Aviam.
50 sombres més oscures.
Home, val.
A veure, jo confesso que la primera la vaig anar a veure.
Jo la primera la vaig veure, no al cine, però la vaig veure amb no sé, Movistar Plus o alguna plataforma d'aquestes.
Sí. Jo la primera hora de pel·lícula vaig riure molt, però molt. Jo crec que és una comèdia, sota la primera hora, i, home, és que és boníssim. Si tu la veus allà entrar, el tio entra a la ferreteria, ella allà, que tot tocaré posada, bueno,
aquestes escenes... A mi em va semblar una puta merda de pel·lícula, però...
Sí, bueno...
Ni riure ni res, vaig acabar la pel·lícula i vaig dir, vaja...
Però si te la mires amb el punt ridícul d'estan fent el pena, i, o sigui, clar, si te la mires amb aquests ulls de... Però què esteu fent? Que esteu riure, que això no...
Això no mira encara...
Clar, jo me la vaig mirar així, bueno, encara, no? Llavors, la segona hora sí que és un desastre total, un rotllo de pel·lícula, perquè és quan es pren seriosament a si mateixa, no?
Bueno,
i
no,
jo crec que aquí la...
No l'aneu a veure. És que com que ho hem d'escurçar, jo dic jo, no aneu a veure 50 bueno, sombres però, més oscures.
Només té un interès, si de cas, que surtin Basinger.
No, res, ja tampoc, no, home, no, Kim Basinger ja tampoc. Kim Basinger l'any 89, ara ja no. No, res, ni Kim Basinger. Mira, tindria interès en... Bueno, és igual, ara anava a fer un comentari que no d'allò. Però la Dakota Johnson ens agrada molt, això sí. No. La Dakota Johnson ens agrada, però res, ni Kim Basinger ni punyetes. Fora, no l'aneu a veure. L'última molt ràpida, tenim un minut.
Bueno, l'última tampoc la recomanaríem, ja t'ho diria. Rings.
Que
és la tercera... Sí, que és una...
Ah, això és allò de por que t'agrada a tu i tal, eh?
Sí, però bueno, a la japonesa estava bé, però llavors les versions americanes que van fer... Bueno, les dues primeres amb la Naomi Watts encara, però aquesta que arriba molt tard, 12 anys després, que ja ningú se'n recorda d'això i encara estem amb aquest tema. Ha estat un desastre de crítica i taquilla als Estats Units, ens arriba aquesta setmana aquí. Bueno, de por em sembla que no en passareu gaire, sincerament.
Molt bé,
tampoc la recomanaria, eh?
Doncs escolta, ens l'estalviarem i llestos, i s'ha acabat.
Lego Batman aquesta setmana.
Lego Batman, sí, és veritat. Aquesta té rotllo, la història. Està bé.
Sí, a més està molt bé, està molt ben animada, molts colors, molta llum, molt humor, que veure una pel·lícula de Batman amb humor, això ja significa una novetat.
Sí,
per tant, endavant, no?
Ignasi, t'escoltem aquest vespre.
Vinga, fins aquesta nit.
Adeu.
Adeu.
Adeu. Anem al repàs de les notícies abans de tancar el programa. Una de cada cinc víctimes mortals en accidents a les carreteres gironines no duia el cinturó de seguretat. Toni Selles, bon dia.
Bon dia. L'any passat, 44 persones van perdre la vida en sinistres arreu de la demarcació. D'aquestes, el 21%, fossin el conductor o algun dels passatgers, no duia cordat el cinturó de seguretat. A més, els accidents van deixar 168 persones ferides greus. Trànsit admet que el percentatge és preocupant i més tenint en compte que les primeres dades d'aquest 2017 fan encara més crua aquesta problemàtica.
Entre gener i principis de febrer hi ha hagut 6 accidents mortals en vies interurbanes gironines on han perdut la vida 7 persones. 3 de les víctimes no portaven el cinturó de seguretat. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, alerta que les dades de les comarques de Girona són preocupants.
Ja l'any passat, quan va fer el balanç de l'any 2015, ja vam anunciar o ja vam dir que veiem que hi havia un cert repunt en l'incompliment de la utilització del cinturó de seguretat. I així com aquest any, en general, no és tan important, aquí a Girona representa un percentatge més elevat que a altres demarcacions i preocupa, amb la qual cosa en aquesta línia hem d'incrementar accions de conscienciació i també de vigilància.
Al costat d'aquesta problemàtica, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra insisteixen en que les distraccions, sobretot l'ús del mòbil i les infraccions, com els avançaments perillosos, són les principals causes d'accidentalitat. L'any passat hi va haver 35 sinistres mortals arreu de la xarxa viària gironina. Són un 8% menys que el 2015, però per contra les víctimes van augmentar un 13%.
El riu Ter, al seu pas per Girona, hauria de presentar un cabal mínim de 6 metres cúbics, ho ha dit el portaveu de la plataforma Aigües Vida, Pau Mas Ramon, en una entrevista al Supermatí. Segons Mas Ramon, en aquest moment el cabal que passa pel riu és de només 3,6 metres cúbics, fet que representa un cabal clarament insuficient per garantir els 3 punts que hauria de complir un riu per tal de poder ser anomenat riu.
Després d'aquest requeriment previ, vull dir, doncs, hi ha d'haver-hi l'aigua de boca. La gent li ha d'arribar aigua per poder tenir les funcions bàsiques a casa seu, perquè són primers les persones, vale? I després, i només després, les activitats econòmiques lligades a l'aigua del riu.
Seguim. Dilluns entrarà en servei un nou radar entre Sant Joan de Mollet i Corçà, Toni.
Per lluitar contra les conductes imprudents, sobretot l'excés de velocitat, el Servei Català de Trànsit posarà en servei la setmana vinent un nou radar de tram. És el que s'ha instal·lat al peu de la carretera C66 entre Sant Joan de Mollet i Corçà.
Comprèn un tram de 9 quilòmetres on la velocitat màxima permesa és de 100 quilòmetres hora. Serà el tercer de la demarcació, després dels dos que ja funcionen a la Nacional 2, un a la zona de Quart i l'altre als túnels de la Variant. A més d'aquest, a la demarcació també s'està pendent que n'entri en servei un altre. És el que es troba entre Capmany i Agullana, també a l'N2.
La policia busca els lladres que van fer esclatar un caixer automàtic a l'Estartit.
Uns lladres van fer esclatar la matinada de dimecres un caixer automàtic a l'Estartit amb un artefacte casolà per poder-hi robar. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets.
A 6:15 del matí, la policia catalana va rebre l'avís d'un veí que alertava de desperfectes a una immobiliària de carrer Grècia. Quan els agents hi van arribar, van veure que l'origen dels danys era el caixer automàtic que algú havia fet explotar. L'ona expansiva va trencar vidres de la immobiliària veïna i va provocar destrosses als aparadors i al sostre. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir quin tipus d'explosius han fet servir els delinqüents per fer volar el caixer.
I no deixem l'àmbit dels successos i perquè investiguen un robatori de matinada al Club Tenis Aro.
Uns assaltants encaputxats van entrar la matinada de dimarts a robar les instal·lacions del Club Tenis Aro. Se'n van endur diners, material esportiu i equipament informàtic. En total, els béns robats pugen a un valor d'uns 2.000 euros.
Segons ha transcendit ara, els fets van passar de matinada, però els responsables del Club Tenis d'Aro se'n van adonar dimarts al matí quan obrien les instal·lacions per començar la jornada. Després de revisar l'enregistrament de les càmeres, van comprovar que 4 encaputxats havien accedit a les dependències cap a 3:15 de la matinada. Van forçar la porta, però sense trencar el pany ni cap vidre. Van entrar al local de la botiga i s'hi van estar una bona estona un cop desconnectada l'alarma. Els lladres es van endur uns 1.000 euros en metàl·lic, una vintena de parells de sabatilles de tennis, roba esportiva i equipament informàtic.
I acabem. La Generalitat salda el deute amb l'Ajuntament de Palamós.
La Generalitat ha fet efectiu el darrer pagament del deute corresponent a les obres del Pla de Barris que havia anat acumulant amb l'Ajuntament de Palamós des de l'any 2011. El govern ha pagat a principis de febrer els 110.000 euros i escaig que encara tenia pendents.
Amb aquest pagament, la Generalitat salda el deute que arrossegaven els darrers 6 anys. En total, eren més de 3,3 milions d'euros corresponents a les obres del Pla de Barris Palamós Millora. Ara l'Ajuntament de Palamós confia que rebrà aviat també diversos imports que la Generalitat li deu en concepte de diverses subvencions pendents de pagar dels anys 2013 ençà. En total superen el 1 milió d'euros.
Un minut perquè siguin les 9 del matí. Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Fem encara temps per un últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
El dia d'avui estarà marcat per un dia assolellat, encara amb vent del nord, però ja amb tendència a disminuir. El Servei Meteorològic de Catalunya té activat l'avís durant el matí per onades que poden superar els 2,5 metres. Temperatures entre els 13 graus de màxima i els 4 de mínima. Els propers dies, divendres, augment dels núvols i dissabte arriben alguns ruixats aïllats que també persistiran durant el diumenge.
Gràcies, Martí Seguer. El supermatí d'avui acaba aquí. Gràcies a tot l'equip que el fa possible. Toni Sella, Sílvia Pedret, Martí Seguer, David Parrenyo, Dani Cortés, avui també amb Ignasi Arbat i amb Marc Clapés. I tornarem demà puntualment a les 8 en punt del matí.
Supermatí amb en Miquel 40.
Moltes gràcies per la vostra confiança. Podeu seguir connectats a Ràdio Capital i a través de radiocapital.cat. Adéu-siau.